Són les 8, comença el supermatí.
Bon dia. Ha plogut una mica aquesta passada matinada, no s'ha de repetir i avui els núvols seran una mica més abundants.
Bon dia, com esteu? És dimecres 4 de febrer del 2026. A Monells ha sortit el sol fa tot just 2 minuts i estan ara a una temperatura de 8 graus. Us parla Joan Coll, això del Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que la policia local de Platja d'Aro ha detingut un home que volia comprar un mòbil amb documentació falsa, i també que l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, apunta que celebrar un ple cada 2 mesos és suficient per la marxa del govern i l'activitat que fa l'oposició. I també que l'Associació de Veïns del Paratge Sant Pol Segueró ha fet pública una queixa pels reiterats talls de subministrament elèctric que pateix la zona. A l'entrevista d'avui parlarem amb Andrea Albizua, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafrugell, sobre la nova programació d'hivern del Teatre Municipal. I com cada dimecres acabarem el supermatí mirant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, qui sempre ens porta les notícies i els fets més curiosos sobre l'astronomia. Això però serà d'aquí a una estona. Abans fem un cop d'ull als titulars més destacats del Baix Empordà d'aquest matí de dimecres 4 de febrer del 2026, avui que és Dia Mundial contra el Càncer. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Audiència de Girona ha condemnat els 4 acusats de perpetrar un narcoassalt en una casa de Calonge fent-se passar per policies.
El tribunal imposa penes de 8 anys i 3 mesos de presó a 3 dels processats per delictes de robatori amb violència contra la salut pública i pertinença a grup criminal i eleva la condemna a 10 anys, 7 mesos i 15 dies de presó al quart acusat perquè també li suma un delicte de continuïtat de falsedat documental. La sentència conclou que els 4 homes es van posar d'acord per assaltar la casa on sabien que hi havia droga vestits amb armilles de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per fingir que era una operació policial. Es van endur 23 quilos de xix.
I la policia local de Platja d'Aro ha detingut un home que volia comprar un mòbil amb documentació falsa.
Els fets van passar en un establiment de l'Avinguda Segueró, on l'individu va intentar finançar el dispositiu amb un document d'identitat robat i un rebut bancari falsificat. El personal de la botiga va sospitar que la documentació no coincidia amb la identitat del comprador i va alertar immediatament la policia.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, apunta que celebrar un ple cada 2 mesos és suficient per la marxa del govern i també per l'activitat que fa l'oposició.
Soler defensa en una entrevista al Supermatí que la mesura s'ha pres per agilitzar la gestió i que no impedeix l'activitat política. Afegeix que no hi haurà cap problema en convocar més plens extraordinaris si són necessaris, però des de l'equip de govern consideren que una sessió ordinària cada 2 mesos s'ajusta a la dinàmica de l'Ajuntament i també a l'activitat habitual dels partits de l'oposició en els plenaris.
I l'Associació dels Veïns Paratge Sant Pol Segueró ha fet pública una queixa pels reiterats talls de subministrament elèctric que pateix la zona.
Les afectacions comprometen tant l'enllumenat públic com els habitatges amb incidències que es produeixen durant tot l'any, especialment durant l'estiu i quan plou.
L'atur ha pujat un 1,14% a les comarques gironines aquest gener i això també s'ha traduït en una davallada d'afiliats de la Seguretat Social, perquè la demarcació ha perdut gairebé 5.300 llocs de treball, Maria.
Sobretot el sector que més aturats ha sumat és el de serveis, dins el qual hi ha el comerç, cosa que evidencia la fi de la campanya de Nadal. Per contra, la construcció i l'agricultura han reduït en conjunt en 64 desocupats, tot i que no n'hi ha prou per decantar la balança. A les comarques gironines actualment hi ha 28.850 persones que busquen feina. L'única nota positiva la posa, això sí, el fet que en comparació amb l'any passat ara hi ha un 5% menys d'aturats.
I el CAP de Palamós ha ampliat la seva àrea de consultes amb l'entrada en funcionament de 5 nous espais d'atenció sanitària situats a la planta 0 de l'edifici Fleming.
Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a les obres de reforma recentment finalitzades, que han permès una millor distribució de l'espai i, a més, més capacitat assistencial.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha iniciat aquest gener una segona campanya d'excavacions arqueològiques a l'antiga església paleocristiana, situada a prop del temple actual.
L'objectiu és museïtzar l'espai i fer-lo accessible a la ciutadania en el futur. Els treballs se centren en consolidar les tombes i l'edifici original per garantir-ne la conservació. A més, s'excava un nou sector de la necròpolis medieval per ampliar el coneixement històric del jaciment.
I l'Ajuntament de Palamós destina 15.000 euros per ajudar famílies amb deutes d'aigua. L'ajuda evita talls de subministrament i cobreix també impostos i tributs. Els serveis socials del municipi acreditaran els casos que poden rebre aquest suport destinat a combatre l'exclusió residencial. I Torroella reclama ajudes per afrontar els danys del temporal, que xifra en prop de 500.000 d'euros. Les afectacions inclouen platges devastades, camins rurals inundats, infraestructures malmeses i problemes greus d'evacuació d'aigües. L'alcalde Jordi Colomí avisa que sense ajuts el sistema no és sostenible. I Romi Redresa impulsa el Teatre Solidari a Palafrugell per donar suport a les persones amb esclerosi múltiple. Maria Vilà.
L'obra serà al Teatre Municipal de Palafrugell el 14 de febrer i es titula Molta Merda, que és una comèdia amb finalitat solidària. La iniciativa, que gestiona des de fa més d'una dècada, recull fons i visibilitza la tasca de suport a les persones amb esclerosi múltiple a través de la seva col·laboració amb la Fundació Esclerosi Múltiple de Girona.
I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dimecres aquí, al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I el govern espanyol prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. La mesura que obligarà les plataformes a posar sistemes per verificar l'edat s'aprovarà al Consell de Ministres la setmana que ve, seguint l'exemple del que ja ha fet Austràlia i ha iniciat també França i Dinamarca. Rodalies manté l'oferta de trens amb petites millores en el transport alternatiu. El servei ferroviari ha arrencat aquest dimarts amb reforços en el transport alternatiu per carretera a l'R8 i el tram entre Valls i Tarragona, però encara amb retards i confusió entre els usuaris. I el govern espanyol canvia d'estratègia per aprovar les pensions i les treu del megadecret social. El govern espanyol manté la moratòria dels desnonaments, però n'exclou els petits propietaris amb un o dos habitatges. I anem fins al Berguedà, perquè un combat il·legal a l'antiga central tèrmica de Cercs acaba amb 51 identificats pels Mossos. Un testimoni va alertar el cos de policia, que va trobar diverses persones amb lesions a la cara i a les extremitats. Plataforma per la Llengua denuncia que van negar la teràpia en català a una pacient amb un trastorn mental. El cas va acabar amb una sanció de 3.000 euros que el Departament de Salut va imposar per discriminació lingüística a un centre públic de gestió privada, com és l'Hospital de Dia CPB del Passatge Còrsega de Barcelona. I en esports, el Barça fa la feina a Albacete i ja és a les semifinals de la Copa del Rei. Els de Hansi Flick van guanyar per 1-2 amb gols de Lamine Yamal i Araujo, en un partit controlat fins als gols dels locals a les acaballes del partit, que va donar emoció al tram final. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquest matí de dimecres 4 de febrer, titulars que ampliarem d'aquí una estoneta. Quan passen 9 minuts del punt de les 8 del matí, és moment de la previsió del temps. Una previsió que sempre ens porta Isaac Vilà. Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
Què ens espera per avui?
Bé, comencem el dia amb una mica més de dinamisme que no pas ahir. Avui els núvols seran més abundants de tot el dia i, de fet, ja aquesta matinada, als vols de les 6-7 del matí, hem tingut un ruixat que s'ha anat passejant per la façana litoral del sud de les Gavarres. Destaquen aquests 6 litres per metre quadrat a Palafrugell. La resta ha estat un ruixat molt local i han deixat precipitacions més minces, com de podrien destacar el pràcticament ni un litre per metre quadrat, com podria ser a Sant Feliu de Guíxols, els 3, els 4 a Palamós, etc. I quan més al nord, menys precipitació. Bé, aquest ruixat és fruit d'un petit front, d'una cua de front que se'ns acostarà i que ens portarà més nuvolositat i que és el detonant, és el testimoni de que aquest dinamisme, aquest pas de borrasques van arribant a la península Ibèrica i com a mínim anem tinguent aquest pas de nuvolositat. Insistim, aquí al Baix Empordà, poca pluja en general. Avui esperem un dia més variable, no farà tant sol com ahir. Esperem un dia més variable i podria escapar una altra petita gotellada o petit ruixat al llarg d'aquest matí. A la tarda esperem, o s'hauria d'obrir una mica més el cel i tornaríem a veure el sol. Tornarem a tenir vent de garbí, menys intens que no pas ahir, i aquesta situació es mantindrà perquè de cara a demà dijous tornaríem a tenir un front un pèl més actiu.
Doncs estarem pendents, com no passa d'una altra manera, del que passa als núvols. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts, fem una petita pausa, ara tornem.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Gran Rua de Carnaval de l'Escala. Una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala. El dissabte 14 de febrer, Carnaval de Sant Valentí a Papillon, Platja d'Aro. Sala gran, hits i comercial amb els DJs Noah i Abel Cancela. Sala Tiffany's, la millor música remember de la mà de DJ Prietox. Venda anticipada a través del web papillonpda.com o a l'Instagram @papillonpda.
Entre camins de camp i racons amagats als masos de Pals, hi ha un lloc que no tothom coneix, però qui el troba, hi torna.
Hostal Restaurant Can Basalís. Esmorzars de forquilla, menú diari i de cap de setmana, amb cuina catalana autèntica i de proximitat.
A la plana dels Masos de Pals. Segueix-nos a Instagram, @canbasalís, o truca al 972 63 60 35.
Si no ens coneixes, vine. Descobreix el gust de la cuina catalana de veritat. Dilluns tancat per descans.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Falta un minut per un quart de nou d'aquest matí de dimecres. És moment d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Xavier Ferrer.
De l'Empordà al món. Fa unes dècades vàrem fer uns viatges per Àfrica, Àsia i Orient Mitjà, molt interessants per nosaltres, que érem uns joves de 20 anys i tot ens semblava nou. espectacular, encisador. Vàrem poder conèixer uns països i unes societats molt diferents a les nostres i ho vàrem fer, naturalment, sense mòbils, internet ni GPS, a l'antiga, per dir-ho d'alguna manera. A l'Àfrica vàrem travessar el Sàhara, passant per Níger, al Volta, ara és Burkina Faso, Mali, Senegal i Mauritània. Un altre any vàrem visitar Egipte i vàrem arribar fins a Khartoum, vorejant el Nil. Índia i Nepal també varen ser interessants i bucòlics, igual que el sud-est asiàtic, visitant Tailàndia, Birmània, ara Myanmar, Malàisia i Singapur, i també vam tenir l'ocasió de conèixer bé Israel. Tot això està explicat en el llibre de l'Empordà al Món, editorial Calígraf, amb molts detalls, situacions i descripcions de les nostres vivències i de les societats i estats visitats. En el llibre també hi ha algunes consideracions del món actual, on voldria incidir. Resulta que en els darrers 40 anys hem assistit a avenços tecnològics i científics que ens han portat a disposar de mòbils, internet, GPS i ara la incipient intel·ligència artificial. I també a grans avenços en la investigació clínica que han fet la vida més fàcil. Però, si analitzem la realitat, observem que hem fet una societat menys segura i més individualista, com es constata en el que descrivim el llibre. Vàrem creuar el Sàhara i anar fins al Sudan, amb dificultats i veient molta pobresa, però ho vàrem poder fer i érem ben rebuts, al contrari d'ara, que no es pot fer per la inseguretat que hi impera, o també el permanent, si no més complex ara, conflicte palestino-israelí, per no dir les dificultats que té actualment la societat birmana. A més, hem constatat també un increment demogràfic espectacular, especialment a l'Àfrica, detallat també al llibre, que fa complexa la societat origen i de destí de la immigració que la densitat comporta. Com a conclusió, podem dir que hem avançat molt, però no hem sigut capaços de fer un món més segur i solidari. Esperem que les noves generacions siguin capaces d'aplicar els avenços tecnològics i científics al benestar de la humanitat.
Moltes gràcies, Xavier, per aquest comentari. Nosaltres, quan passen 2 minuts d'un quart de 9 d'aquest matí de dimecres, donem pas a l'entrevista. I és que l'Ajuntament de Palafrugell va anunciar la setmana passada la nova programació d'hivern del Teatre Municipal d'aquest municipi de Palafrugell i per parlar-ne ja ens acompanya avui la seva regidora de Cultura, Andrea Albizu. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, grans trets, què hi podem trobar en aquesta nova programació, en aquesta nova temporada?
Doncs bé, al final és una miqueta, hem ordenat el que ja veníem fent durant els últims anys, no? I hem volgut, doncs posar en valor el teatre que es fa al municipi dins de l'aula de teatre i que pugui tenir doncs aquesta programació estable i que pugui conviure doncs amb programació professional, tant de dansa com de teatre.
M'agradaria remarcar aquest concepte de programació estable, perquè si no m'equivoco, fa 14 anys que no hi havia una programació estable al teatre.
Sí, el fet és que anàvem programant i que hi havia doncs programació tant d'infantil com de teatre amateur i anàvem programant teatre professional, però no teníem una programació estable on els palafrugellencs i palafrugellenques doncs poguessin veure a uns quants mesos vista tota la programació tancada ja del teatre. I aquesta ha sigut la tasca que vam estar fent durant l'any passat, doncs poder aglutinar tota aquesta programació i poder-la presentar de cop.
Dues preguntes sobre aquesta qüestió. Primera, per una banda, per què durant tots aquests anys no hi havia una programació estable, que és el que faltava?
Jo no puc parlar en boca dels meus antics companys regidors, perquè no hi era, evidentment, jo porto un any, però sí que jo crec que s'havia entrat com en una rutina de que el teatre era més aviat un espai polivalent on fer-hi tot tipus d'actes, on que tingués cabuda doncs, actes que no tinguessin a veure amb les arts escèniques, i això feia molt complicat doncs, poder organitzar els caps de setmana i els dies per poder tenir una programació estable. S'havia entrat en una rutina més de sala polivalent i no pas de teatre. també per les necessitats del municipi, eh? I al final ha sigut qüestió de reorganitzar i de poder deixar lliures els caps de setmana per poder programar aquestes obres de teatre i tenir doncs aquesta estabilitat.
I la segona pregunta, per què heu decidit tirar aquesta estabilitat ara?
Doncs perquè jo, quan vaig entrar al govern, jo vinc de molts anys de fer teatre, he sigut membre de l'Ala de Teatre, per mi el teatre sempre m'ha acompanyat al llarg de la meva vida i per mi és part primordial del meu dia a dia, i era un dels meus reptes personals doncs poder tenir aquesta programació estable i poder oferir això als palafrugellencs i palafrugellenques. I al final hem necessitat un temps doncs per poder reorganitzar tot plegat, perquè és complicat fer tots els encaixos perquè hi hagi cabuda amb tot, amb el que es feia i amb el que es pugui fer de nou.
Ha costat, doncs, poder fer aquesta programació estable?
No és que hagi costat, sinó que el fet és que, com et deia, hi ha moltes activitats al teatre, moltes activitats que no es veuen, activitats invisibles que passen desapercebudes i que els hi hem de donar cabuda, i per tant doncs hem de poder fer tot aquest encaix, i això requereix temps perquè la gent s'ha de poder planificar, i per això doncs aquest any de demora en poder visualitzar-ho.
No sé quin ha estat l'objectiu principal o quins són els objectius principals a l'hora de programar, tenir grans noms per utilitzar com a ganxo, diguem-ne, donar veu a projectes més emergents d'aquí de Palafrugell i de l'entorn. Quins són els objectius?
Hem intentat que tot hi tingui cabuda. Hem intentat buscar doncs obres de teatre més de petit format i de companyies més emergents, i hem intentat trobar doncs també grans noms que puguin cridar l'atenció a gent que potser no és tan consumidora de teatre i que va doncs més al que està de moda, no, diguem. Jo crec que bé, hem pogut trobar un equilibri entre el petit i mitjà format i alguna obra doncs més de companyies de més de renom perquè puguin tenir doncs més aquest ganxo, no?
El teatre, o el gènere cultural, diguem-ne, artístic del teatre, té molt de pes dins aquesta programació, però també hi ha altres gèneres, no?
Sí, fem, com m'he dit abans, doncs tenim la dansa amb la companyia Cobos Mica, que sempre ens col·laboren amb nosaltres i sempre venen a oferir-nos els seus espectacles. Tenim música, perquè al final al municipi doncs la música també és molt important, i tenim l'escola de música que té molt de pes i sempre ens ofereix doncs grans espectacles. Intentem doncs que hi hagi una miqueta de tot. El primer semestre sí que és cert doncs que potser els mesos d'hivern no venen tan farcits, i quan presentem la pròxima programació doncs tindrem també més música i altres espectacles que no oferim el primer semestre, doncs, però també perquè sigui variat i diferent.
Perquè, regidora, per qui no conegui la realitat de Palafrugell, diria que Palafrugell és un poble amb tradició teatral. La gent acostumava anar al teatre o acostuma anar al teatre a Palafrugell?
Jo crec que sí. Sí que és cert. Mira, ahir precisament teníem una reunió al vespre que vam tenir amb els alumnes de l'aula de teatre, i dèiem que sí que és cert que hem vist un trencament dins de la Covid, veien unes dinàmiques diferents, no? Potser hem de tornar a fer que la gent surti i que vingui al teatre i que tornin a tenir aquest gust pel teatre, però sí que és cert que Palafrugell ha sigut un municipi sempre lligat a les arts escèniques, amb grans noms i amb gent que ha tirat del carro de l'escena teatral, i crec que hem de fomentar que això segueixi sent així.
Costa engrescar les noves generacions i la gent jove?
Molt. Jo com a regidora de joventut et podria dir que els hàbits han canviat molt, molt diferents dels que podien fer fa 20 anys, i els joves es relacionen diferent, i costa molt estirar-los amb aquest tipus d'espectacles, i que surtin i que vagin al teatre és complicat.
Així tot, en programacions estables com és aquesta del Teatre Municipal, també es pensen algunes obres que puguin enganxar a la població més jove?
Sí, com et dic, doncs hem pensat en tot, i el segon semestre doncs hi ha noms més televisius que potser poden enganxar més a nanos joves, i hem intentat buscar doncs que hi hagi aquest equilibri perquè hi hagi doncs per tots els públics.
Comentava que des de la Covid sí que veieu un punt d'inflexió, diguem-ne, entre la gent que consumia teatre i després que costa una mica més. No sé si els preus de les entrades, que sovint no sé si és massa car fins i tot consumir cultura, no només teatre, o no relacionar-ho amb els preus?
Mira, els joves fa 23 anys, si no vaig desencaminada, que el Teatre Municipal tenen el Tabarín, i tots els espectacles i tots els festivals que organitzem dins de l'Ajuntament els hi costa l'entrada 3 euros. Uh-huh. Sí que és cert que enguany hem canviat els preus perquè puguin tenir més descomptes, i sobretot doncs, jubilats, la gent de l'aula de teatre, la gent en situació d'atur, que puguin tenir descomptes que fins ara no tenien, per incentivar doncs, que es pugui venir al teatre i que la cultura estigui més a l'abast de tothom. Però jo crec que al municipi sempre s'han fet campanyes per això, vull dir, la gent jove fins a 24 anys paguen 3 euros des de fa molts anys. No crec que el preu sigui el motiu. Mm-hmm. Jo crec que més aviat és un canvi d'hàbit. Mm-hmm.
Perquè no sé, regidora, si considera amb mi que sovint s'entén la cultura com un espai fins i tot elitista. Hi ha també propostes de cultura popular, com he comentat ara, i a preu molt assequible. Creu que s'està canviant aquesta idea que la cultura és elitista i no és del poble, diem-ne?
Tant de bo aconseguim canviar-la, perquè no és així. Nosaltres treballem per tothom. Aquest estiu vam tenir el MAP i era del tot gratuït perquè tothom pogués anar-hi. De fet, va tenir una molt bona acollida i crec que a poc hem d'anar canviant aquesta visió, sobretot pels joves, no? que potser sí que creuen doncs, això que dius, no? que la cultura és elitista i no està a l'abast de tothom, però jo crec que a poc estem canviant aquestes dinàmiques.
També, parlant de canvis, també vau canviar la imatge gràfica, diguem-ne, del Teatre Municipal, que es diu TMP. Per què vau fer això?
Doncs bé, perquè al final, com que volíem replantejar-nos una miqueta tot plegat, ja que teníem una programació i que teníem que fer editar doncs, aquesta programació, doncs vam decidir canviar tota la imatge per poder-li fer un puix i una renovació.
Esteu satisfets, entenc? Hi ha una bona valoració?
Bueno, això m'ho preguntes l'any que ve, aviam, de gent que ve al teatre, però de moment jo crec que sí, i veiem com reacciona el públic, si agraden les obres que hem escollit i si anem fidelitzant nou públic que fins ara doncs, no venia.
Perquè, regidora, la cultura creu que ha de sortir de les institucions, de les administracions, o ha de ser propostes de les entitats, associacions, agrupacions teatrals, culturals...
Crec que aquí al municipi tenim molta sort perquè totes les associacions fan un gran treball. Jo que tracto amb les culturals són imparables, vull dir, no paren, i crec que hem d'anar de la mà, no està renyit. O sigui, hem d'anar de la mà junts per poder treballar per la cultura del municipi.
Si parla vostè amb les associacions teatrals i culturals, estan satisfetes amb la tendència dels últims anys i estan preocupades? Quina és la valoració seva?
No, jo crec que, mira, ja et dic, ahir teníem la reunió i jo crec que la valoració és bona perquè hi estem treballant, perquè estem remant tots a la mateixa direcció i això és molt important.
Ja per anar acabant, regidora, sortint ja del Teatre Municipal, no sé si hi ha altres projectes culturals que s'anunciïn d'aquí poc aquí a Palafrugell.
Doncs de moment tenim Sant Jordi, que serà la pròxima fita que estem preparant doncs, com cada any les parades i la lectura continuada. Aquest any tenim fa 40 anys de l'Arxiu Municipal i celebrarem doncs, una mica aquesta fita el dia de Sant Jordi. I estem treballant doncs, mira, també amb els 45 anys de Ràdio Palafrugell, estem treballant amb el MAP, que com deia el vam fer l'estiu passat, però que no s'atura, que segueix en marxa i que estem preparant doncs, també una sèrie d'exposicions. Tenim el centenari Cuixart, tenim la Bienal Miserax, que estan treballant moltíssim doncs, l'associació perquè serà aquest estiu i els estem doncs, ajudant també amb el que podem i nosaltres no parem.
Doncs Andrea Albizua, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i fins la propera, i que vagi molt bé aquesta programació.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Igualment.
Nosaltres, quan falta un minut per dos quarts de nou d'aquest matí de dimecres, donem pas a l'informatiu. Comencem l'espai informatiu del Supermatí, ampliem els titulars que us hem donat fa uns minuts i comencem explicant-vos que l'Audiència de Girona ha condemnat els quatre acusats de perpetrar un narcoassalt en una casa de Calonge, fent-se passar per policies. El tribunal imposa penes de 8 anys i 3 mesos de presó a 3 dels processats per delictes de robatori amb violència contra la salut pública i pertinença a un grup criminal, i eleva la condemna a 10 anys, 7 mesos i 15 dies de presó al quart acusat, perquè també li suma un delicte continuat de falsedat documental. Maria Alzina.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona conclou que els quatre acusats i un altre home que no han localitzat es van posar d'acord per perpetrar el narcoassalt en una casa de Calonge on sabia que s'hi dipositava i custodiava droga. Executant el pla, van sortir de la Comunitat de Madrid, on vivien, a bord de tres vehicles el 9 de juliol del 2022 i van arribar al Baix Empordà l'endemà. Cap a les 9 del vespre van cometre el robatori. Segons recull la sentència, es van vestir amb armilles, amb anagrames de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i portaven armes llargues i curtes. Després de posar-se mascaretes per cobrir-se parcialment la cara per evitar que els identifiquessin, van accedir a l'immoble i es van dirigir a un vehicle que hi havia aparcat al jardí. Allà era on hi havia dipositats 25 paquets amb uns 25 quilos de xix. La droga estava embolicada i duia adhesius amb inscripcions de dues marques de roba de luxe. Per poder-se endur la droga, van emmanillar dos homes que hi havia a la casa. Segons la sentència, eren pistoles i escopetes, però no s'ha pogut acreditar que fossin de foc o que funcionessin correctament. Tot i això, el tribunal remarca que les van fer servir per intimidar les víctimes. Els acusats van carregar 24 paquets de droga als seus vehicles, que havien aparcat a l'entrada de la casa, i van fugir en direcció Platja Aro, deixant les víctimes emmanillades. Uns veïns que van veure fugir els sospitosos i van trobar la presumpta operació policial sospitosa van alertar la policia local de Calonge. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la casa oberta, van localitzar les víctimes immobilitzades de boca terrossa i els van alliberar. Els dos homes no han presentat denúncia per les lesions que van patir. La sentència remarca que els sospitosos van estar-se per la zona de Platja Aro fins l'11 de juliol, quan van tornar cap a Madrid. A partir d'aquest moment van guardar la droga sostreta uns mesos amb la finalitat de distribuir-la posteriorment.
La investigació de la Policia Nacional va seguir el rastre dels assaltants fins a Alcorcón, on el 9 de gener del 2023 van localitzar la droga a dins d'un dels vehicles que havien fet servir els lladres.
Eren en total 24 paquets que contenien uns 23 quilos de xix amb un valor de mercat de 152.894,64 euros. A casa dels acusats també hi van trobar la indumentària que havien fet servir per fer-se passar per agents de l'autoritat durant el narcoassalt. La sentència també conclou que un dels acusats es va encarregar de col·locar matrícules falses als vehicles que van fer servir per desplaçar-se des de Madrid fins a Calonge per cometre el robatori. És precisament el processat que té una condemna prèvia per falsedat en document oficial. L'Audiència de Girona condemna els tres acusats com a autors d'un delicte de robatori amb violència, un delicte contra la salut pública i un delicte de pertinença a grup criminal, i imposa a cadascun dels processats una pena de 8 anys i 3 mesos de presó i una multa de 200.000 euros. Per al quart acusat, eleva la condemna a 10 anys, 7 mesos i 15 dies de presó i multes de 201.890 euros pels mateixos delictes, sumant-hi el de falsedat documental continuada. El tribunal els absol dels delictes de detenció il·legal, del qual els acusava la Fiscalia, perquè argumenta que el temps que les víctimes van estar privades de llibertat no va superar el característic en la mecànica del robatori. La sentència no és ferma i les parts han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La policia local de Platja d'Aro ha detingut un home que volia comprar un mòbil amb documentació falsa. Els fets van passar en un establiment de l'Avinguda S'Agaró, on l'individu va intentar finançar el dispositiu amb un document d'identitat robat i un rebut bancari falsificat. El personal de la botiga va sospitar que la documentació no coincidia amb la identitat del comprador i va alertar immediatament a la policia.
Un cop al lloc, els agents van confirmar el frau documental i van procedir a la seva detenció. L'arrestat acumula antecedents per delictes com robatoris i furts. Ara se l'acusa del delicte d'estafa i falsificació documental. Aquest intent d'estafa ha permès destapar un possible entramat de revenda d'aparells electrònics. Segons la policia local, el cas no seria un fet aïllat. El grup de delinqüència urbana investiga diversos casos similars on productes com mòbils o ordinadors s'adquireixen fraudulentament i després es venen a través de plataformes com Wallapop. La xarxa actuaria en diferents nivells. Unes persones es dediquen a recollir els productes i unes altres s'encarreguen de la revenda utilitzant perfils que canvien sovint per evitar ser detectats. La investigació continua oberta per identificar els membres de rang superior que podrien dirigir aquest entramat delictiu.
I l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, apunta que celebrar un ple cada dos mesos és suficient per la marxa del govern i l'activitat que fa l'oposició. Soler defensa que en una entrevista al Suprematí que la mesura s'ha pres per agilitzar la gestió i que no impedeix l'activitat política.
Afegeix que no hi haurà cap problema en convocar més plens extraordinaris si són necessaris, però des de l'equip de govern consideren que una sessió ordinària cada dos mesos s'ajusta a la dinàmica de l'Ajuntament i també a l'activitat habitual dels partits de l'oposició en els plenaris.
I no hi ha cap mena de problema, igual que no hi ha cap problema per fer els plens extraordinaris que convingui, eh? Però de moment nosaltres creiem i considerem que per la marxa del govern i per la mateixa activitat que fa l'oposició, un ple cada dos mesos és suficient.
Pel que fa al pressupost per al 2026 aprovat al novembre, puja a 32 milions d'euros i és de caràcter continuista. El govern prioritzarà acabar obres en marxa com la Fundació Gamón Medina i el futur grau universitari en nutrició, gastronomia i cuina, a més de continuar amb accions socials com els 18 apartaments adjudicats per a lloguer social. Soler també ha detallat els efectes dels temporals recents que han afectat greument les platges i han deixat grans acumulacions de brutícia. L'Ajuntament espera poder començar la retirada d'escombraries i canyes de forma imminent. Pel que fa als espigons de protecció, el projecte ha entrat en fase de recàlcul després que es detectessin errors tècnics.
I l'Associació de Veïns Paratge Sant Pol Segaró ha fet pública una queixa pels reiterats talls de subministrament elèctric que pateix la zona. Les afectacions comprometen tant l'enllumenat públic com els habitatges, amb incidències que es produeixen durant tot l'any, però en especial a l'estiu i també quan plou.
Segons l'associació veïnal, els talls són breus però repetits i afecten sistemes de seguretat, electrodomèstics i alarmes amb risc d'avaries. També provoquen pèrdues de connexió a internet i cobertura mòbil, cosa que afecta el teletreball i posa en risc la seguretat de la gent gran i de residents amb necessitats especials. Són declaracions de la vicepresidenta de l'Associació de Veïns Paratge Sant Pol Segaró, Carme Altés.
De tant en tant ja hi ha hagut talls, alguns a l'estiu, que es deia que era per la pressió de la demanda turística a l'estiu, però també ara a l'hivern, ara recentment amb les pluges, però també de tant en tant, el subministre a vegades està inestable i hi ha falles d'energia que afecten tant a la seguretat dels carrers com a la qualitat de vida dels veïns, per el que pot afectar a la seguretat de les seves propietats, dels seus electrodomèstics i també de les persones quan estan a casa seva i es queden a les enfosques i amb un altre problema afegit que marxa l'internet, però també la connexió de telèfon.
A més, critiquen que Endesa no registra les incidències de manera àgil, ja que només obre incidències si es truca durant el mateix tall de llum. L'associació es pregunta amb ironia si caldrà fer servir senyals de fum per comunicar-se. Els veïns exigeixen una actuació clara per part de la companyia i reclamen que els ajuntaments actuïn amb fermesa per exigir millores en el servei elèctric i en l'enllumenat públic de la zona, que consideren fonamental per la seguretat i el desenvolupament econòmic d'aquest entorn turístic. El test denuncia que es reuniran amb l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platjaro i Segaró durant les properes setmanes per tractar la problemàtica. Els veïns denuncien que les explicacions de la companyia, com ara l'increment de la demanda estiuenca, no justifiquen la falta d'inversions ni l'absència de millores en una situació que fa anys que s'allarga.
I parlem ara de l'atur, perquè ha pujat un 1,14% a les comarques gironines aquest gener. I això també s'ha traduït en una davallada d'afiliats a la Seguretat Social, perquè la demarcació ha perdut gairebé 5.300 llocs de treball. Sobretot el sector més aturats que ha sumat és els de serveis, dins del qual hi ha comerç, cosa que evidencia la fi de la campanya de Nadal. Per contra, construcció i agricultura han reduït en conjunt 64 desocupats, tot i que no n'hi ha prou per decantar la balança, perquè la indústria també tanca gener amb 21 aturats més, Maria.
A les comarques gironines actualment hi ha 28.850 persones que busquen feina. L'única nota positiva la posa, això sí, el fet que en comparació amb l'any passat ara hi ha un 5% menys d'aturats. Després de posar un tímid 0,45% al desembre, les comarques gironines obren aquest 2026 amb un nou increment de l'atur, en aquest cas d'un 1,14%. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, en global ara hi ha 326 persones més apuntades a les llistes. Percentualment, l'increment de l'atur a Girona dobla la mitjana catalana. A Barcelona, el gener es tanca amb un 0,46% més d'aturats, a Lleida amb un 0,48% i a Tarragona amb un 1,23% més. Si es passa la lupa per sectors, les dades evidencien com el territori nota la fi de la campanya de Nadal. De fet, a les comarques gironines, el sector serveis s'ha sumat 357 aturats més aquest gener. La indústria tanca el mes amb 21 desocupats més i, per contra, tant la construcció com l'agricultura gironines redueixen aturats. D'altra banda, hi ha 12 persones que s'han apuntat a llistes que no tenien cap feina anteriorment.
En global, a les comarques gironines, ara hi ha 28.850 persones que busquen feina.
Són, això sí, 1.541 menys que el gener de l'any passat. De tots els desocupats, la majoria es concentra en el sector serveis. El terciari el segueix la indústria, la construcció i l'agricultura. Per últim, a comarques gironines hi ha 2.293 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més de la meitat dels aturats, en concret el 57%, són dones, i l'estadística del Ministeri també recull que de tots els qui busquen feina a les comarques gironines hi ha 2.450 d'un desocupats que tenen menys de 25 anys.
En paral·lel a aquest increment de l'atur, durant aquest gener la demarcació ha continuat destruint llocs de treball.
I en aquest cas, les dades que ho reflecteixen són les d'afiliació a la Seguretat Social, perquè, com recull l'estadística del Ministeri d'Inclusió, durant el darrer mes a les comarques gironines s'han destruït 5.296 llocs de treball. En concret, a la demarcació aquest gener hi ha 356.922 afiliats a la Seguretat Social. Són un 1,46% menys del que hi havia el mes anterior. En comparació amb el mes de gener del 2025, però encara s'està per sobre de les xifres que hi havia aleshores, en concret amb 5.731 afiliats més. I tot i que l'augment de l'atur i la destrucció d'ocupació, tot i que pugui semblar paradoxal, aquest gener es tanca amb més contractes signats, cosa que s'explica perquè al desembre ja s'havien rubricat la majoria dels que estaven dins la campanya del Black Friday i de Nadal. Al llarg d'aquest gener a la demarcació s'han signat 18.660 contractes i això suposa un augment de l'1,80% en comparació amb els que es van signar al desembre. En concret, aquest gener se n'han signat 330 més. Si la xifra es posa en relació amb el gener del 25, però aleshores la cosa canvia, perquè ara s'està per sota dels contractes que es van signar aleshores.
El CAP de Palamós ha ampliat la seva àrea de consultes amb l'entrada en funcionament de 5 nous espais d'atenció sanitària situats a la planta 0 de l'edifici Fleming. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a les obres de reforma recentment finalitzades que han permès una millor distribució de l'espai i més capacitat assistencial.
Les noves consultes es destinen als serveis de ginecologia, llevadora, odontologia i tècniques, millorant l'accessibilitat i l'atenció a la ciutadania en àmbits especialitzats. Aquesta actuació forma part del projecte global de reforma de la planta 0 de l'edifici, que ja va permetre ampliar les consultes externes de l'Hospital de Palamós el mes de novembre passat. Ara, amb aquesta segona fase, s'ha pogut reforçar també l'àrea d'atenció primària del centre d'atenció primària. Pel que fa a l'equipament i decoració dels nous espais, s'han triat colors càlids, agradables i lluminosos amb l'objectiu de crear un entorn més confortable i acollidor tant per a pacients com per a professionals sanitaris. Amb aquesta ampliació, el CAP i l'Hospital optimitzen l'ús compartit de l'edifici Fleming i reforcen la capacitat assistencial del municipi.
I l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha iniciat aquest gener una segona campanya d'excavacions arqueològiques a l'antiga església paleocristiana, situada a prop del temple actual. L'objectiu és museïtzar l'espai i fer-lo accessible a la ciutadania en el futur.
El conjunt té un alt valor patrimonial i cultural per al municipi. Amb la museïtzació, el consistori vol que la ciutadania conegui la història medieval de la vila i el paper clau de l'església i la necròpolis en la configuració del territori. El projecte busca acostar el patrimoni local a veïns i visitants. Durant la campanya, l'Ajuntament té previst organitzar visites guiades al jaciment per tal que la gent pugui seguir de prop els avenços dels treballs i el valor del conjunt arqueològic. Els treballs, que van començar a mitjans de gener i s'allargaran fins al mes de març, compten amb el finançament de l'Ajuntament i una subvenció de la Diputació de Girona.
I el dissabte 14 de febrer arriba molta merda al Teatre Municipal de Palafrugell a les 8 del vespre. És una obra que combina humor amb un objectiu clarament solidari, que és recaptar fons per a les persones amb esclerosi múltiple. Maria Vilà.
És el que ha explicat en una entrevista a Ràdio Palafrugell.
Pues jo tot el procés d'ella el vàrem viure molt i vaig veure, bueno, com anava degenerant, i jo pensava, què puc fer? M'hauria agradat ser artista, cantant, algo per fer un concert o algo. Però com que no, clar, jo no soc res d'això, després pues, el que fèiem és, si vèiem una obra de teatre, ostres, no ens la faríeu a Palafrugell, saps? Vam començar amb les dones de Cursà, que feien teatre per al Dia de la Dona. I elles pues, van fer una obra que es deia Monòlegs de la Vagina. I vam començar l'any 2013 amb això.
Al llarg dels anys ha organitzat tant obres de teatre com concerts solidaris, amb la col·laboració d'artistes com Indira Ferrer i grups de gospel. També coordina sortejos i recollida de material, sempre amb l'objectiu de generar més recursos per a la causa.
Veus, o sigui, la gent com se volca, no?, amb una cosa d'aquestes, perquè doncs, fem un sorteig, participen des de la família Serra, a la Judit Galceran, a l'Aixó Flors, vull dir, la penya barcelonista, tothom ens participa i ens dona alguna cosa, i després fem un sorteig per acabar d'incrementar, a veure si podem, saps, que puguem donar més diners aquell dia.
Les entrades, amb un preu solidari de 10 euros, es poden comprar al Teatre Municipal o a la pàgina web de Palafrugell Cultura. Tota la recaptació es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple de Girona.
I fins aquí el repàs informatiu aquest matí de dimecres 4 de febrer del 2026, quan passa un minut de 3:15, donem pas a la secció amb Francesc Pruneda, que avui ens porta Maria Alzina.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí del dimecres, hem de viatjar fins a l'espai amb en Francesc Pruneda. Bon dia, Francesc, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé.
Avui, tema interessant, quan me l'has proposat he pensat, ostres, crec que n'hem parlat mai d'això que parlarem avui?
D'alguna constel·lació sí que hem parlat, sí. Però d'alguna molt per sobre, diria. Un monogràfic d'una constel·lació crec que no l'hem fet.
Ah, doncs mira, doncs avui concretament de què parlarem?
Avui parlarem de la constel·lació més característica del cel d'hivern, que és Orió.
M'encanta Orió, eh? O sigui, em recorda les històries que a vegades no explicaven quan eren petits, no?, relacionats amb el cel, amb les constel·lacions, però crec que Orió és una constel·lació especial, no?
Sí, de fet, sí que és veritat que des de petits podríem dir que hi ha una sèrie de constel·lacions que ens sonen, que bàsicament són les 12 constel·lacions del zodíac. Després també podríem afegir l'Óssa Major, l'Óssa Menor, i d'aquestes, diguéssim, no zodiacals, Orió és una que potser, en quant a nom, no se'n parla tant com les altres, però sí que és veritat que té una forma molt característica, que realment en les nits d'hivern destaca moltíssim per sobre totes les altres, i realment és una constel·lació molt fàcil de veure, molt interessant en tot el que conté, i realment que és, la, podríem dir, la constel·lació reina de les nits d'hivern, almenys des de les nostres latituds.
Clar, és una constel·lació que podríem veure a ull nu, és a dir, nosaltres si ens posem a mirar el cel d'hivern la podem veure?
Sí, sí, de fet totes les constel·lacions es poden veure a ull nu, sí que hi ha algunes que costen més de veure que d'altres. Per exemple, l'Óssa Major sí que són 7 estrelles molt brillants que es poden veure fàcilment i amb una forma molt característica. D'altres, com podria ser doncs, Àries o el Dofí, són estrelles, perdó, constel·lacions que tenen estrelles molt febles, que estem un bon cel per veure-les, però de fet totes les 88 constel·lacions oficials reconegudes que estan al cel, doncs les podem veure a simple vista. El fet és que Orió és que destaca moltíssim per sobre les altres. També s'ha de dir que, i això és un dia si vols en parlem, de formes de constel·lacions hi ha molt diverses, però de dimensions també. Hi ha constel·lacions molt petites i constel·lacions molt grans. Orió és de les mitjanes tirant a les grans. Mm-hmm. Però el més interessant d'Orió, parlava aquí d'Orió, però clar, hem d'explicar com trobar Orió. Exacte, o quina sí. forma té Orió.
Sí.
De fet, Orió té una forma, com deia, molt característica. Orió és un gegant, val? Representa que mitològicament és un gegant, ja en parlem de la seva mitologia, i per tant ens hem d'imaginar una miqueta un cos humà, de tal manera que tenim tres estrelles blavoses, molt brillants i molt seguides, que dins l'argot astronòmic se li diu les Tres Maries, però després a la part superior hi ha una estrella vermella molt brillant i a la part inferior d'aquestes tres una blanca blavosa també molt brillant. Això destaca molt perquè dius, ostres, aquestes dues estrelles són molt bèsties, tenen colors molt diferents, s'aprecia visualment, i al mig hi ha aquestes tres que formarien el que seria el cinturó d'Orió. De fet, l'estrella vermella que està a la part superior esquerra és Betelgeuse, que vindria a ser l'espatlla, una de les espatlles d'aquest gegant, d'aquest caçador, i la part inferior dreta és una estrella que es diu Rigel i que vindria a ser una miqueta com el genoll del caçador. De fet, la forma de la constel·lació d'Orió és un caçador aguantant amb un braç un arc per disparar fletxes, i una altra, algunes representacions el posen com si aguantés un sac, algunes una xarxa i alguns un garrot, un bastó. Però bé, ens hem de veure això com un caçador, i és molt, molt, molt fàcil d'identificar i molt, molt fàcil de veure durant tota la nit d'hivern. Per tant, a les primeres hores, doncs ara en aquesta època de l'any ja es veuen al sud, ben bé a les 9-10 de la nit, i tota la resta de la nit també es pot veure la mar de bé viatjant cap a l'oest.
Mm-hmm. Em sembla fantàstic, perquè a més és que em sembla molt interessant, no?, que puguem localitzar aquesta constel·lació, però per què es veu més ara a l'hivern i no pas a altres èpoques de l'any? És a dir, hi ha alguna característica, per exemple, la situació de la Terra o el que sigui, que fa que nosaltres la veiem més a l'hivern que no pas, per exemple, a l'estiu?
Sí, com ja hem comentat alguna altra vegada, la Terra no està ben bé alineada amb el que seria el pla per on es mou al voltant del Sol, amb el que es coneix com l'eclíptica, sinó que està inclinat uns 23 graus, que això és el que produeix les estacions. Mm-hmm. Això fa que hi hagi unes quantes estrelles que les veiem tot l'any, com podria ser, com dèiem, l'ossa major o l'ossa menor. N'hi ha unes que no les podem veure mai perquè queden, diguéssim, molt en el cel de sota, que sí que podríem veure a l'hemisferi sud, i després tota una franja d'estrelles que es pot veure unes èpoques sí, unes èpoques no. I tot això és gràcies a aquesta inclinació que tenim. Orió, justament, queda al mig del que seria el pol nord celest i el pol sud celest. És a dir, que realment, si imaginéssim el cel com una esfera, com el nostre planeta, que tenim pol nord, pol sud i equador, doncs Orió quedaria ben bé el que és l'equador, de fet queda l'equador celest, i això fa doncs, que durant l'hivern nosaltres aquí el podem veure, però durant l'estiu doncs, quedi darrere del Sol i per tant sigui impossible de veure. Mm-hmm. Dic que a l'hemisferi sud també la poden veure, però ells la veuen cap per avall.
Mm-hmm. Esclar,
però també poden veure les mateixes èpoques de l'any.
En el seu hivern, vull dir, correspon a l'hivern veure...
No, si nosaltres la podem veure sí. Desembre, gener, febrer, ells també la poden veure desembre, gener, febrer.
Per tant, el seu estiu.
Per ells seria el seu estiu, exacte.
Ostres, és curiós això, eh? Vull dir, és tot... em sembla molt curiós. Parlàvem de que Orió, no?, té aquesta vessant mitològica. Clar, no sé si correspon una mica a l'anàlisi general que es fa de constel·lacions i estrelles, no? Perquè entenc que realment...
Totes les constel·lacions, almenys les de l'hemisferi nord, tinguent en compte que vaig servir malament la paraula descobrir, perquè de fet de ser sí, ja hi eren, sí. Podríem dir posar-los nom, identificar o...
Posar-los una etiqueta.
Sí, exacte, etiquetar, correcte, és perfecte. Durant, podríem dir, la civilització grega, i per tant hem de situar-nos en el context històric al que estem parlant. Orió representa mitològicament, que ho deia, que era un gegant immortal. A més era caçador. De fet, com a cosa curiosa, i això també va molt bé per poder-la trobar en el cel, és que el caçador, com a bon caçador, té gossos. Doncs al costat de la constel·lació d'Orió hi ha la constel·lació del gos gran i del gos petit. És normal doncs, que el caçador vagi a caçar amb els seus gossos.
Evidentment.
Després, la història de per què Orió va anar a parar al cel, o perquè digui, també els déus el van posar al cel, doncs hi ha diferents versions. Una d'elles és que a l'antiguitat es van trobar que hi havia un ser malèvol que era l'escorpí, un escorpí gegant que justament atemoria la gent, que a més tenia el problema que era immortal. Clar, no ho podíem matar de cap manera. I què vam fer, doncs? Ja que no podem matar a l'escorpí, enviem a Orió, que també és immortal, i a veure si ell se'l pot carregar. I, evidentment, van lluitar durant dies, mesos, segles, i no hi havia manera que cap dels dos quedés derrotat. I, per tant, Zeus, per poder parar aquesta batalla sense sentit que ho destrossava tot, els va agafar i va dir, mira, escorpí, tu a una punta del cel, Orió, tu a l'altra punta del cel. I així, quan un surt, l'altre es pon i no s'acaben trobant mai. Aquesta podria ser una idea mitològica o una història que podria relacionar, doncs, que hi pinta Orió aquí dalt del cel. L'altra història que també m'agrada molt explicar a mi és justament que la història explica que hi havia les Plèiades, que eren set germanes molt, no, molt boniques, que, doncs, set germanes terrestres, vull dir, set humanes, però que el Minotauro, més ben dit el Toro, el gran ser mitològic forçós, se'n va enamorar i les va segrestar. I a segrestar-les van demanar a Orió que si els podia anar a rescatar. I ell va agafar els seus gossos i van allà a lluitar contra el Toro per alliberar les Plèiades. I si mirem al cel, tenim aquestes constel·lacions totalment seguides. Tenim els dos gossos, a la seva dreta Orió, a la seva dreta el Toro i a la seva dreta les Plèiades. I aquesta història ens va bé per recordar que aquestes constel·lacions estan juntes per commemorar aquesta feta tan espectacular per rescatar aquestes germanes, les Plèiades, que és un grapadet d'estrelles blaves molt, molt brillants i molt bonic, que en prismàtics és espectacular.
Vull pensar que totes dues històries són veritat, o sigui, són allò que poden coincidir perfectament. Esclar, no sé si Orió és l'única estrella, o sigui, és l'única constel·lació que podem veure a l'hivern, o n'hi ha d'altres que també només es poden veure durant aquesta època?
Mira, justament, Orió, o sigui, gràcies a Orió podem establir referències a moltes altres constel·lacions que justament només es poden veure a l'hivern, com comentava. Per exemple, a la part inferior esquerra d'Orió hi ha una estrella molt brillant, que és Sirius, és l'estrella més brillant que podem veure, de fet, que justament és l'estrella més brillant de la constel·lació del Gos. Per tant, la del Gos també és una constel·lació que només es pot veure, bueno, el Canis Major, el Gos Gran, que només es pot veure a l'hivern. Sobre d'aquesta constel·lació hi ha una altra estrella molt brillant que es diu Procyon, que forma part de la constel·lació del Gos Petit. I justament a sobre d'aquesta estrella tenim, per exemple, la constel·lació dels Bessons, Géminis, que també tenen dues estrelles molt brillants que són justament el nom dels dos germans, Càstor i Pòl·lux. De fet, si recordem una miqueta, havíem dit que Betelgeuse tenia dues estrelles molt brillants, Betelgeuse i Rigel. Tenim Sirius, tenim Procyon, Càstor i Pòl·lux. Tot això forma un hexàgon molt gran, molt brillant, que realment és molt identificatiu, el que coneixem com un asterisme. Un asterisme no és res més que una forma que ens inventem, no una constel·lació, sinó una altra forma que ens inventem. I tenim aquest gran hexàgon que formen aquestes sis estrelles que realment destaca molt en el cel nocturn. I a més, en el cel nocturn d'hivern, i a més ara, hi tenim enmig, bueno, enmig no, dins d'aquest hexàgon, hi ha un setè punt molt brillant, que justament és Júpiter, que en vam estar parlant.
Exacte, la setmana passada.
Per tant, aquest hexàgon, doncs, s'ha convertit temporalment en un heptàgon de set estrelles, bueno, són sis més una, realment molt brillants en el cel nocturn, que totes estan més o menys en aquesta zona. I encara a sobre podríem afegir un altre, que és Capella, una mica més amunt, que també, doncs, tenim estrelles molt, molt, molt brillants en aquest cel nocturn per poder veure. I tot això visible a simple vista. Si agafem prismàtics, la cosa es multiplica.
I a més és el que comentes sempre, que l'hivern sempre, encara que faci una mica més de fred, hi ha més hores per veure aquest cel nocturn i al final més hores per observar. Vull dir que...
Exacte, sí, també a les 7-8 ja podem tenir un cel totalment fosc i evidentment doncs, fins ben bé abans de la sortida del sol podem gaudir de moltes hores del cel. I justament això, a simple vista, però per exemple, Orió, ja ho dic bé, té sorpreses amagades gràcies a prismàtics.
Ostres.
En uns simples prismàtics, si mirem justament a sota d'aquestes tres estrelles alineades d'Orió, de les Tres Maries, veurem una taca borrosa que és la nebulosa d'Orió. La nebulosa d'Orió és un grandíssim núvol de gas on neixen estrelles. En prismàtics es veu superbé, amb telescopi també, i en fotografia a llarga exposició surten una de colors vermells, blavosos, espectacular. És, de fet, la nebulosa més gran que podem veure en el cel i la més fàcil d'observar i fotografiar.
Doncs deixem tot això apuntat. Francesc, moltíssimes gràcies per venir-nos a parlar avui d'aquesta constel·lació d'Orió i a veure si algun oient ens escolta, l'observa i ens envia alguna imatge, que això sempre ens agrada.
Oh, i tant, de fet, això, simplement amb una càmera i un trípode, fins i tot amb el mòbil podem fer fotografies del que és tota la constel·lació, això amb un mòbil que podem allargar una miqueta l'exposició, amb un trípode, perquè demà sortirà tot mogut.
Sí, mogudíssim.
Però es poden aconseguir fotografies interessants almenys a la constel·lació i amb una mica més d'exposició amb una càmera ja reflex, la nebulosa d'Orió surt amb relativa facilitat.
Va, doncs deixem això apuntat i gràcies per fer-nos aquesta masterclass i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé.
També fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Últims segons d'aquest supermatí de dimecres, 4 de febrer del 2026. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà a les 8 aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Això, hi tornarem demà a les 8, com sempre. Adeu-siau, que vagi bé.